A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Doncs ja ho sabeu que un cop a la setmana a la sintonia de Ràdio Vilafranca us parlem de llibres, llibres dins de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, i que cada 5 o 6 setmanes obrim un nou capítol parlant d'alguna editorial en concret o d'alguna col·lecció. I la setmana passada ja encetàvem un capítol que destinarem doncs aquestes properes setmanes a parlar-vos de llibres publicats per l'editorial Fragmenta dintre de la seva col·lecció Petit Fragmenta. Són llibres, ja ho dèiem la setmana passada també, que tenen molta cura en els dos àmbits de l'autoria, l'autoria dels textos, però també l'autoria de les il·lustracions. Avui parlem d'un llibre que es diu Ioga, i la seva autora és la Míriam Raventós. Míriam, benvinguda.
Gràcies.
Bé, és la coautora, podríem dir en aquest cas, perquè junt amb el text de la Míriam i amb l'explicació d'aquesta història sobre el ioga, hi ha també les il·lustracions de la Maria Girón, que realment són podríem dir que molt, molt adequades per al tipus de text que tu acompanyes, no?
Molt, molt, i són molt maques, ara me les estava mirant, i desprenen realment el sentiment que jo volia expressar d'unió cap a tot i d'amor cap a la natura i de connexió, i sí, realment són molt boniques.
La portada mateix crida una mica l'atenció en el sentit de que el fons és molt blanc i hi ha molt de fons blanc, cosa que no acostuma a passar amb els llibres de literatura infantil com pot ser aquest, perquè acostumen a ser doncs molt més llampants, molt més acolorits, eh?
Sí, però aquest llibre jo penso que necessitava espai en blanc. També ara me l'estic mirant i veig que és una mica conflictiu això, perquè s'embruta molt, però bueno, això és una qüestió que ara se m'ha acudit. Però aquest llibre necessitava blanc, necessitava espai per respirar, necessitava espai. Per tant, crec que està molt, molt ben escollit.
Tu, Míriam, no ets una autora, podríem dir, habitual de literatura infantil i juvenil?
No, i de fet, jo fa molts anys que faig classes de ioga, però mai he fet classes de ioga per nens. Per tant, aquest conte, que és per nens, és un repte pels que sí que treballen amb nens de poder-lo posar en pràctica, no? Perquè jo sempre he fet ioga amb gent gran i no he treballat mai amb nens.
O sigui que la teva tasca habitual és això, és fer classes de ioga.
Una de les meves tasques habituals, diguem. Jo treballo en una biblioteca, però el món del ioga m'acompanya des de fa molts anys i, bueno, comparteixo les dues activitats, diguem.
I t'acompanya des de que eres petita?
No. Això ho explico una mica a la petita biografia que inclou el llibre, perquè, a veure, sí que m'acompanya en certa manera, perquè la meva mare ja ensenyava ioga, ella va ser molt, molt pionera, i als anys 80 ja va obrir una escola de ioga, i per ella el ioga va ser realment una vivència molt, molt important, com ho és ara per mi. Però quan jo era petita o adolescent, inclús i jove, era un món que per mi era molt estrany i jo no hi posava gens d'interès. I va ser a partir dels 30 anys, en un moment en què, bueno, altres portes se'n van tancar i mira, vaig començar a fer la formació de professora de ioga, a practicar molt, i bueno, va ser una descoberta que m'ha transformat realment. Ara ja en tinc 52, o sigui que ja fa una mica d'això.
Aquests llibres de la col·lecció Petit Fragmenta van acompanyats de les il·lustracions magnífiques, ja ho hem dit abans, però també al final de tot s'acompanyen d'una guia de lectura. Per exemple, la setmana passada parlàvem d'un llibre en el que la guia de lectura l'havia fet un expert en aquella matèria, que no era el mateix autor del text, del conte. En aquest cas, he donat per entès que tu ets l'autora també de la guia de lectura.
Sí, perquè la guia de lectura, en aquest conte, finalment és una pràctica. És una pràctica de ioga. En el llibre es van apareixent una sèrie de postures, tot i que les postures de ioga no són l'essència del llibre, però van apareixent una sèrie de postures, i aleshores, al final del conte, hi ha una pràctica per poder-ho posar en pràctica, fer una sessió de ioga de postures, bàsicament.
El teu objectiu principal és que els nanos entenguin què és el ioga? Bé, els nanos i els grans, també, perquè a mi m'ha anat bé això de llegir el llibre.
Clar, jo en aquest sentit, penso que aquest llibre té diverses, o aquest conte té diverses lectures, no? D'una banda, el que jo volia posar més èmfasi és a parlar del ioga com a sentiment d'unió, que això és una cosa que a mi em van explicar quan vaig començar a fer la formació de professors de ioga, però que em va costar molt entendre, no? I que no és evident que el ioga és unió. I és el que he intentat transmetre en aquest conte. Però aquesta seria una lectura. Una altra lectura seria la lectura més lúdica, no? de les postures per jugar amb els nens. I el feedback que he rebut una mica de la gent és que funciona com a joc, no? Amb els nens, i que els nens volen practicar, i ara fent un animalet i ara un arbre, i bueno, seria la lectura més lúdica. I finalment una lectura que també volia ser com una mica de complicitat amb la gent que coneix el món del ioga, doncs fent referència a algunes tècniques del hatha yoga clàssiques, com és doncs el Kapalabhati o la imatge de la tortuga que apareix a la Bhagavad Gita. Doncs volia fer una mica aquestes tres lectures.
Mm-hmm. En primer lloc, em sembla que introdueixes els nanos, o el lector en aquest cas, mm-hmm. a mi mateix, per exemple, d'una forma molt pràctica i entenedora, a entendre la dificultat que pots arribar a suposar el ioga.
Bueno, el ioga, la dificultat que pot arribar a suposar fer només una cosa.
Ah, exacte. Concentrar-se en una sola cosa.
Exacte.
Però una cosa tan bàsica o tan senzilla com pot ser respirar, eh?
Correcte, sí. Em va fer molta gràcia poder començar també amb una pregunta, no? Perquè actualment els nens tenen molts estímuls, bueno, i els adults també, i fem moltes coses, no? I està molt bé que tinguem aquesta competència de fer moltes coses alhora. Però, bueno, què passa quan només en fem una, no? Quan només respirem? Ens costa. I, bueno, feia molta gràcia començar així, amb aquesta pregunta.
I a partir d'aquí te'n vas ja cap a l'Índia, per entendre'ns. És a dir, les primeres il·lustracions són imatges que podem tenir a casa, no?
Sí.
Un nen jugant amb el cotxe mentre esmorza, o algú jugant amb la pilota mentre passeja, uh-huh. un altre nen, no? O un nen mentre es banya va cantant.
Clar,
i de partir d'aquí sí. Ja ens situes en l'origen del ioga. El ioga va néixer a l'Índia?
Sí, i aquest conte també volia ser una mica un homenatge als rishis. Els rishis són els savis que fa molts segles a l'Índia, doncs, es van voler retirar del soroll, de l'activitat frenètica, no? Només per respirar i per contemplar, no? I aquí va ser l'origen del ioga, no? I en els primers textos on apareix el ioga són en els Upanishads, que són uns llibres com revelats a aquests rishis que es retiraven del soroll per buscar el silenci, per buscar la vida contemplativa. I també aquest llibre volia ser una mica un homenatge a aquestes persones que la seva saviesa ens ha arribat fins a nosaltres, no? I m'agrada molt l'última il·lustració del conte perquè vol il·lustrar això, no? Com la saviesa d'aquells homes de tants segles enrere i tan lluny de nosaltres ens ha arribat fins a nosaltres.
Mm-hmm. Segurament algú que ens escolti deu pensar, home, això tampoc no és tan complicat, això de respirar i res més, no? Mm-hmm. Però si aleshores ens hi posem a fer-ho i ens ho proposem, segurament descobrirem que sí, que fer només això, que concentrar-se en un mateix i en la respiració, certament és complicat. És una qüestió de pràctica.
És el que sembla, sí. És una qüestió de pràctica, sí, jo penso que sí. I que, bueno, que per a algunes persones és més fàcil que per a altres, però sí que és qüestió de seure i que en el fons és molt senzill, però per poder-ho fer ens hem de desprendre de moltes coses. No? I arribar doncs a la senzillesa més senzilla, no? Sí, penso que és una qüestió de pràctica, de posar-s'hi, i que quan un s'hi posa de seguida gaudeix, de seguida disfruta.
Clar, per poder escoltar la nostra pròpia respiració i estar plenament concentrats, hem d'estar quiets, això sí. I aleshores també expliques en el conte que van buscar aquests savis de la Índia, aquestes persones van començar a buscar postures en les que, observant la natura, poguessin trobar també aquesta quietud, no?
Clar, per poder estar quiet, s'ha de tenir un cos sa. En una postura adequada s'ha de tenir un cos, bueno, una esquena que s'aguanti bé, unes cames que puguin dibuixar una bona base per estar assegut. Bueno, s'ha de tenir un cos una mica preparat, una ment una mica preparada, i aleshores aquests homes miraven al seu entorn i veien, doncs, que els arbres s'estan quiets, doncs anem a aprendre dels arbres, no? Els animals tan àgils, per exemple els felins, doncs aprenem dels felins, o les serps tan atentes, doncs aprenem de les serps. Bueno, aprendre del món que els envolta, del món que ens envolta o del món que els envoltava amb ells, que és el mateix.
Aquest llibre, que es titula Ioga, és d'una edició recent, és de l'octubre de l'any passat, per tant fa tot just, deu fer 4 mesos aproximadament,
sí,
eh?
Sí.
Tu que treballes també en el món de la divulgació i de la promoció de la lectura, no sé si has tingut ja oportunitats d'anar a algun lloc, a alguna altra biblioteca que no sigui la teva, a presentar-lo i tenir contacte amb els joves, amb els nens lectors.
Bé, vaig fer bàsicament en alguna llibreria, però bueno, penso que hi ha persones, la Inés, l'editora de Fragmenta, sí que em consta que està fent més actes de presentació de llibres diversos de la seva col·lecció, que tots miren una mica en la mateixa direcció, i ella és molt bona comunicadora amb els nens. Jo admeto que no ho sóc, i aleshores, tot i que he fet alguna presentació del llibre en alguna llibreria infantil amb nens, jo em sento més còmode amb la gent gran que amb els nens. Aleshores, proposo un llibre, ho deia a l'inici, no? Com per la gent que treballa amb nens, una mica com un repte de posar-ho a pràctica, i les persones que ho han fet m'han dit que funciona molt bé, però a mi em resulta difícil treballar amb nens. La vegada que el vaig presentar vaig riure molt, perquè vaig veure que ni les meves paraules eren les adequades, perquè doncs els nens no saben moltes vegades el que és dreta esquerra, no saben el que és la pelvis, no, i vaig veure que el meu llenguatge no era el més adequat.
No arribava.
No, exacte. Bueno, ens vam fer un tip de riure per les confusions que es van crear, i va ser molt maco i va ser molt divertit, però crec que per treballar amb nens s'ha de tenir una formació concreta i també una experiència i una pràctica que jo realment no tinc.
A banda del que és l'estat físic, no? Que el bon estat físic i mental que pot proporcionar, doncs, això, la pràctica del ioga, com tu ens deies, és també aquesta qüestió de grup, no? Aquest treball de grup, de comunitat. Tu creus que potser al món d'avui en dia li fa falta més ioga? I ho dic pensant, per exemple, amb els grans problemes que estem patint en aquests moments, o amb les situacions conflictives que té el món en aquests moments.
Moltíssim. Jo crec que sobretot el ioga ens desperta la capacitat d'escoltar. I en els nens desperta la capacitat d'escoltar també. I és tan necessari que ens escoltem, no? Perquè avui dia, sobretot els líders polítics, no? Parlen, però no escolten mai l'altre, no? I aleshores estem sempre en conflicte. I el ioga ens ensenya a escoltar l'instant, escoltar-nos a nosaltres, escoltar l'entorn, i és indispensable per un món millor. I penso que pels nens és molt interessant, i els fa més sensibles, els fa més segurs, més suaus alhora. Jo penso que és molt, molt recomanable.
Abans ens deies que tu treballes en una biblioteca, però també alhora t'ocupa bona part de la teva tasca la promoció, la divulgació del ioga. De fet, totes dues feines, en principi, sobretot la de la biblioteca, dic en principi, s'assenyeixen a això, a fer una activitat única. En el cas del ioga, doncs, com tu ens explicaves, a sentir el propi cos i la respiració, a fer una introspecció, i en el cas de les biblioteques, en principi, a llegir, és a dir, estar-se assegut, quiet també i en silenci, i dedicar-se només a una cosa, que és el llegir.
Bueno, però no és ben bé el mateix, perquè, clar, la lectura és una activitat mental, intel·lectual, i el ioga no, realment. En el ioga si va per un altre camí, no? No és a través de la nostra del nostre funcionament mental ni intel·lectual. Diguem, jo, a mi m'agrada molt la biblioteca i treballo doncs, perquè m'hi guanyo la vida i m'agrada molt el món de la cultura també. Però crec que el món del ioga va per un altre camí, el camí de l'escolta del cos, de l'escolta de l'entorn, però no a través de la ment. I llegir sí que passa per la ment.
Mm-hmm. A la biblioteca on estàs tu hi ha secció infantil? Hi ha...
No, estic en una biblioteca universitària.
Ah, d'acord, així no.
Sí, no hi ha secció infantil, no.
No, perquè t'anava a preguntar si tenies contacte o estaves al cas de com està avui en dia d'això, no? El món de la literatura infantil i juvenil dins de l'àmbit de les biblioteques, però pel que tu ens dius no és el teu cas.
No, estic en una universitat.
Bé, en tot cas, nosaltres hem volgut fer-nos ressò en aquest espai de llegir per sentir avui d'aquest llibre, Ioga, del tot recomanable, d'una col·lecció també del tot recomanable, com és la Petit Fragmenta, d'una editorial jove, però també molt recomanable per part de nostra, com és l'editorial Fragmenta, un llibre que compta amb el text de la Míriam Raventós, amb qui hem estat parlant. Míriam, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, i si em permets, sobretot, moltes gràcies a Fragmenta, perquè fa una feina impressionant, tant amb la seva col·lecció d'adults com en la seva col·lecció infantil. I moltes gràcies doncs, a la Maria, que em va fer unes il·lustracions que pel meu text m'han semblat fantàstiques, no? I crec que ha quedat un conjunt molt bonic.
Molt bé, fins en una propera ocasió. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.